jo deia fa res minuts amb el col·laborador, amb el periodista Carles Savall, que assistia atònita als aconteixements polítics que assistíem atònits als aconteixements polítics que es donen a Catalunya, també estem atònits una mica, no?, de la repercussió de certes notícies que doncs portem uns quants dies parlant, i de fet ens han tocat de ben a prop. Parlem de com s'ha tractat, i ho fèiem ahir. Ahir el Víctor ens feia una visió molt, molt polièdrica de com s'havia tractat el tema Ebola a França, ens ho explicava, i avui el Fernando també vol parlar de temes com l'Ebola. Temes com l'Ebola.
Hola.
Que fa moltes setmanes que en parlem,
Sí, Fernando. És veritat, és veritat. M'havia pres una mena de vacances.
Sí, sí.
Però no, estic
però
aquí.
Però no, estàs aquí. Una mica així engripat.
Sí, sí, una gripe bebé d'aquestes.
Sí, la senyora Tardó, que ha tocat a la nostra porta així de repent.
Sí,
no?
Toca, però bé.
Doncs va arribar un contagiat d'Ebola a Espanya, va morir, es va contagiar una sanitària per contacte, que l'ha superat, afortunadament, el Casteres de Romero, i a partir d'aquí doncs hem sabut també d'altres contagis a Occident, als Estats Units, també a Anglaterra. Estem parlant de casos, No estem parlant dels 700 que han mort.
És que tu deies, ara, deies la paraula, és polièdric. L'efecte de l'Ebola, com ha caigut, és absolutament polièdric. Té per agafar-lo per totes les bandes. És el que comentaven fora d'antena, avui, com parlaven. L'Ebola té tres o quatre elements que són clavats per titulars. Primer és el grau de la incurabilitat. Després, el punt exòtic que té, que és de l'Àfrica, que és aquesta mena de pati tracer on estan els pobres del món, en què miren sempre per una altra banda, i resulta que mira Vesperón en s'arriba això des d'Àfrica a l'Europa del primer món, i no tenim cap manera de contenir-la. Després, que no deixa de ser una enfermedad, una malaltia de pobres que arriba al primer món. I després, que l'Ebola en si mateix és una marca. O sea, té un poder. Primer, que és una paraula que
està patentada,
Està patentada. I en tots els idiomes tu la veus que no tenen traducció. Mira, estava mirant la setmana passada... Bueno, la setmana passada no.
No farem per res, i per totes les persones que ens escolteu, no farem per a res aquestes teories conspiranoiques.
No. No, per no, res, l'Ebola existeix.
Intentem ser absolutament seriosos.
No, l'Ebola existeix. No, està clar, i no és una arma química que se les ha escapat, com arriben a dir. El que sí... jo mirava, estava mirant fa 3 o 4 setmanes, això que ja porta com un mes del tema de l'Ebola.
Sí.
I havia vist en CNN, en la pàgina web de CNN, comparava amb altres malalties infectocontagioses el grau de contagiabilitat que podia tenir. I resulta que hi havia dues que no sabien ben bé què volien dir, i vaig haver d'anar al diccionari, al traductor, a veure què eren. I eren sarampió i les paperes. L'Ebola té el poder de que no cal ni traduir-lo. És una marca enregistrada a tot el món. És allò de les pel·lis quan van fent aquella mena de zapping i tots els noticieros diuen lo mateix, parlen de l'Ebola. Té una força la paraula Ebola, que és la que provoca titulars per tot arreu. A més, tot el que va darrere de l'Ebola, els trajes dels tractaments. Ahí escoltava les llegiteres que deien que és la disfressa més venuda per aquest Halloween als Estats Units, la disfressa de l'aïllament.
A mi que em perdonin, A veure, un s'ha de saber riure de tot, però, ostres...
Humberto Eco deia que és una manera, en el nombre de la Rosa, deia que és una manera, que l'humor és una manera de fer catarsis i de contrarrestar la por que te provoquen estas coses. Sí, està clar que hi ha gent que venent disfresses se farà rica, segurament.
Òbviament, l'Ebola, a més, l'està en el nostre imaginari, perquè hem vist que l'han passat per la tele innombrables vegades, aquella pel·lícula de Dustin Hoffman, que protagonitzava Dustin Hoffman, sí. Estallidos, deia, sí. Que no en sortia.
Això, no era contagió,
Estallido. A Hispanoamèrica Epidemia, una pel·lícula que en el seu dia va signar Wolfgang Petersen, del 95, i estava en el nostre imaginari.
Clar, és que l'Ebola...
Aquell horror, no?, de la pel·lícula.
Però és allò, era una cosa que nosaltres teníem, que era que lo tenien quatre negrets ahí a l'Àfrica, en què mai tindrien cap contacte, perquè tenim la idea aquest límit espaciotemporal.
Bueno, això en el 95.
Clar, és que el món s'ha fet molt petit ara. I de cop i volta ens trobem que pot passar. y que puede convertirse en una pandemia, porque toda la gente iba a ser pandemia. Cuando estaban parlando, ahí o abans de ahí, o deían, decían en una entrevista, no me recuerdo aquí, que decían que no me salió un estornud. Ja pots passar-te, ja no cal que hi hagi contacte físic.
Sí. Passava amb la gripe aviar, que es passava, recordem aquell moment de la gripe aviar, que és que si hi havia algun cas que es passava via aèria.
I ara, però també, te'n recordes quan era la gripe aviar? Era allò de el gel per rendar-te les mans, que tenia alcohol i no sé què. S'havien generat un seguit de coses, d'efectes que feien cada cop més gros. L'ébola ni lecal. És tan tenebrós el efecte de l'ébola que estem en la que estem.
És horrorós, clar.
I generar titulars per molt de temps més. El tema és com s'ha tractat. Jo crec que a Espanya en particular s'han creat dues històries. És la història de l'ébola en si.
S'ha extès més ràpid la por que la pròpia epidèmia, eh?
Que és el perill que comporten aquestes, digue-li, plagues. Uh-huh. Moltes vegades la por i la manca d'instrucció de com evitar o és el que provoca més mal que una altra cosa. Uh-huh. En Espanya s'ha donat també la història de Teresa Romero, que per a mi és una mena de spin-off d'aquesta història. S'ha generat una història pròpia que, ni aquestes elucubracions, jo veig que la gent, l'opinió pública, de la manera que ha estat seguint aquesta història i com reaccionar a partir de la, en principi, no s'ha curat, però ja ella ja no porta el virus a la sang, ara només el que han de fer és que acabi de treure del seu fluids. A mi em dona la sensació de que Espanya va veure la història de la Teresa Romero com una mena de paral·lelisme amb la història d'Espanya mateixa. Era una cosa com de redenció. Era, estaves en les últimes i la gent intentava seguir la sobrevida d'aquesta dona, intentar veure-se reflexada com sortir de la que estan sortint. La societat espanyola està supergolpejada i seguia com una passió aquesta història. I tu fixa't en les telenotícies. Les telenotícies obren, van obrir amb el tema d'Excalibur, obren amb el tema de Teresa Romero. És un tema que està ocupant segons i segons i minuts i hores en la televisió. Té l'abast que s'està dient l'ébola? Jo crec que s'estàs fent servir com una mirada de cortina d'humo. Hi ha molta cosa darrere que és molt més important i que podria tractar-se d'una altra manera. És que l'ébola ocupa l'imaginari de la gent. I mentre posis cebola en un titular, la gent mirarà l'ébola i no mirarà la notícia que està menys destacada.
Home, les estadístiques de les dues últimes setmanes del cercador Google diuen que és el que més ha buscat. És una de les paraules, és tant de les 5 paraules més buscades.
És que i a nivell global, segurament.
A nivell global.
És que serveix per tot. Una por a una epidèmia, a una pandèmia, serveix per tapar lo que sigui. I tu veus que la vida continua i les coses que estaven passant abans de l'ébola continuen passant i s'utilitza molt l'ébola per continuar tapant coses.
Parlem d'un altre tema que en principi no té cap relació, però també el volíem comentar avui, i és el cas d'aquest nen, el petit Nicolás.
És una altra cortina de fum. Aquí la cortina de fum se l'ha fet el mateix. Ell ha creat una cortina de fum sobre la seva persona. No és l'únic, eh? Aquí a Andorra han hagut més de... no amb aquest èxit, entre cometes, però aquí te trobes gent així. A tot arreu trobes gent així. El que passa és que aquest tio havia arribat a nivells que eren insospitats. O sigui, no pensava que estarien un besamanos.
Però qui és aquest nen que té cara de nen, que té 20 anys, que sembla que en tingui 15?
Sí.
Que l'ha escoltat la policia, que s'ha colat a tots els esdeveniments socials, monàrquics i reials.
En principi, ara per ara, la crònica periodística diu que no se sap i que s'està buscant que hi ha algú a darrere, que és que lo enviava com una mena de emissari per obrir negocis. Però jo no sé si per obrir negocis te presentes com membre del CNI i que el despatx te'l paga el Ministeri de l'Interior. Per altra banda, ja els psicòlegs, si li creus als psicòlegs que van tractar el tema de bon principi, deien que té un deliri narcisista. Jo analizo des del punt de vista social i jo crec sincerament que en una societat en la que fer-te una foto o tenir una foto amb un ministre és un aval d'alguna cosa, no m'estranya que hi hagi gent així.
Però és que, clar, aquí la cosa és que tothom ha dit que és molt llest.
Sí,
És aquesta la realitat, que ell és molt llest?
Avui en Expansió hi ha un article que deia «Te sabrías vender como Nicolás?» i ho feia des del punt de vista més del tema de recursos humans que no del cas periodístic en si. I explicaven, sí, que en les empreses una persona que no tingui cap tipus de no de protagonisme, sinó que no vengui els seus logros, les seves victòries, en una empresa no sobreviu. Però diu que el problema, i ahí se extrapola lo del petit Nicolás, és quan la imatge va per sobre els resultats. I ahí tornem al tema de les fotos. Deien que ell feia servir les fotos del mòbil com una mena de carta de presentació per a qualsevol cosa. I tu hi havia...
No, perdona, és que ensenyava la foto del mòbil, eh?
I tu te n'adones, mira, perquè no s'ha de ser molt espavilat per veure que moltes d'aquestes fotos eren robades. En el plan robado és que jo m'acosto ràpidament al grup de gent i em faig fer una foto. I dius, qui li creu a aquest noi que aquesta foto, primer, que té un grau de validesa, i segon, que aquesta foto hi sigui, real o no, no em dona la pauta de que un nen de 20 anys pot ser un cos del cos d'intel·ligència i que em pot obrir portes?
Pel fet que es passegi per la seva ciutat amb un vehicle d'alta gamma,
és que aquí està la Q3 de la societat sí. Que creu en aquestes coses. Tu el primer que has de veure és si no hi ha una relació directa entre continent i contingut. Si tu ves un nen de 20 anys que va posant la sirena per obrir el trànsit i va amb escolta i dius, aquí alguna cosa no tanca. Hi ha alguna cosa que no tanca. Per alguna banda hi ha una mentida. I per norma aquesta gent el que amaga és una mentida darrere una altra mentida. Uh-huh. I quan vas despintant les capes al final te trobes que no hi ha fum.
Darrere, ens deies que darrere de l'èbola hi ha moltes altres coses que estan velades, no?, enmig de totes aquestes informacions que insisteixo, sense cap intenció de teories conspiranoiques, eh? Igual que també afirmes que del cas Nicolás, òbviament, jo no em crec que aquest noi, ell solet, hagi fet tot el que ha fet.
No.
I hagi arribat o no hagi arribat.
No.
Em costa molt de creure-ho, no sé si no m'ho crec. En tot cas, em costa molt de creure-ho.
El cas de Ribadeo, que li va vendre a l'alcalde Ribadeo que aniria el rei a dinar a un bareto. Sí, aquí el tema no és el petit Nicolás, és l'alcalde Ribadeo. O sea, tot plegat és com una conjunció, és com dir-te, és una cosa nefasta que s'ha creat a nivell social. O sea, un tío que va en fotos en un móvil dient que és lo que no és, que de cop i volta ahí surtia les telenotícies de les 9, que el original rei de Bulgària le cedia un chalet perquè ho faci vídeo de despatx. Aquí hi ha alguna cosa darrere.
Sabrem alguna vegada, algun dia, la veritat de tot això? O ens arribarà en comptagotes, o potser el que ens arribi no serà ni de bon tros?
Aquest la pagarà, el trauran de sobre. I...
Sí, això és flor d'un dia, eh?
Sí, perquè és com que... I aquí està el tema.
Hi ha molts petits Nicolás, és veritat.
És que, a veure...
A petita escala, eh? O a gran...
Tu fixa't els càrrecs que té. És usurpació de càrrec públic, per dir que era el CNI, estafa... perquè ha tingut aquesta il·luminació de demanar 25.000 euros per solucionar un tema, i poca cosa més. Ja està lliure. O sigui, hi haurà una altra notícia que taparà aquesta. I demà passat ens oblidarem. Lo que estic segur que algú farà una pel·lícula d'aquí a 5 anys. O a 4 anys farà una pel·lícula.
De fet, ja n'hi ha una. La de Spielberg i...
Ah, vale, sí. Que aquest va ser l'original.
Sí. Avui ens hem... Amb els dos casos, eh? Hi ha pel·lícules que... És ben bé que la realitat...
Supera la ficció. Perquè l'original, jo no me'n recordo el nom, tinc entès que als 19 anys havia estafat, no sé si 2,5 milions de dòlars.
Sí, no, era
xecs.
Un altre nivell, eh?
Però un altre nivell. Però que ell havia descobert...
Pilotava avions, eh?
Sí, clar. I aquest se feia portar en Audis.
Exactament.
A veure, també no és per ser crític, no és per fer llenya de l'árbol caído, com es diu, però és que el que et deia, el dia a dia d'Espanya està en un nivell de Q3 que ja no t'estranya que passin aquestes coses. No t'estranya.
Quin paper més important juguem com a consumidors de la informació, eh?
Sí, també els mitjans necessiten de notícies com el Nicolás.
Òbviament.
Perquè tu dius, i tornem al tema dels càrrecs que l'estan com diu, els càrrecs que
l'estan imputant.
Que l'estan imputant. Sí. Mereixen aquests càrrecs obrir telenotícies de les 9 de la nit? Jo no tinc clar.
Tenint en compte la maror de fons política que hi ha a Espanya.
Clar, sí, sí.
I càrrecs per imputar n'hi ha uns quants.
Sí, clar, sí, sí. Ara està, ara comencen ja a tocar el govern d'Aznar. I avui ha sortit notícia per aquí, sí, que el, és el jove del Saplana està implicat amb Oleguer Pujol.
Sí, 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 sí.
Per tant...
I tornant al cas de cas Ébola, els responsables de l'actuació de complir els protocols que havia dictat doncs, els organismes internacionals van dir que la seva primera prioritat era que aquesta sanitària Teresa Romero es curés,
sí,
i que després ja depurarien responsabilitats. Veurem si això realment ho veurem complir o no.
Havien començat molt malament, perquè havien començat la típica, per norma, quan tu tens un problema has de solucionar el problema, corregir el protocol i, en última instància, buscar un responsable. Aquí s'ha fet a l'inrevés, buscaven un culpable. I van dir que la noia s'havia tocat. I la resta, vale, la resta ja en parlarem. I després començaves a veure els vídeos que els trajes resulta que no tancaven per darrere i que la gent se vestia sola... Jo crec que s'ha de fer una autocrítica. Passa que, bueno, ara estan demanant dimissions i jo crec que caldria un parell de dimissions o caldria alguna cosa. I no, no prenc posició política.
Doncs, Fernando, la veritat és que suposo que seran dos temes que continuarem parlant i els hem tractat sempre, eh? No volem fer ni aquí alarmisme ni res. He de dir que el del Petit Nicolás em té absolutament fascinada, eh?
Però demà s'ho diré un altre, ja veuràs.
I tant. I suposo que d'Ebola també cada cop en parlarem menys, no?
Sí, sí. He llegit per alguna banda...
Hi ha hagut un pic, no?
Sí, però que per gener, a més, i aquí entra la conspiranoia, que per gener arriba la vacuna. I aquí torna a estar l'espai conspiranoic.
Sí.
Però... A veure, el que sí, ja t'he dit, que tinc la sensació de que l'Ebola era com l'àntrax al seu moment. Tenia com l'ABC per ser d'aquestes malalties tremendes.
Aquestes pandèmies exterminadores.
Pandèmies tremendes de titulars. Quan van agafar a Pakistan, a una que li deien Doctora Mort, que deien, és que mai se sap si és veritat això, que tenia un plano d'una bomba d'Ebola per a estat islàmic.
Sí, sí, hi ha totes aquestes teories i després totes les altres de les vacunes, sí, i de tot el que hi ha al darrere. Realment ens costa una mica tota aquesta tanta informació, aquest magma, ens costa una mica digerir-lo.
Sí, absolutament. No?
I la veritat és que estem més preocupats, al final estem més preocupats del que passa al veí del costat, no?
Absolutament. El nostre dia a dia no va ni per Ébola ni per Petit Nicolás.
El que passa
que necessitem imperiosament tenir aquesta mena d'entreteniment de una mica masoquista, de sentir-te en perill d'un efecte global, quan tu tens un problema del dia a dia.
Moltíssimes gràcies, a Fernando. Millora't, eh?
Sí, estic una pila al·lucinant.
Que estàs això així... Per cert, ja ha començat la campanya de vacunació i jo aprofito per dir-ho a tothom. Tots aquells de vosaltres que seguiu usuaris d'aquestes campanyes, doncs ja podeu adreçar-vos al vostre CAP, al vostre metge de capçalera, que teniu des d'ara i fins al mes de desembre. Queda dit de pas. Gràcies, Fernando.
Adéu.